A Catalunya Ràdio comença Que no surti d'aquí, amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. Que no surti d'aquí, el món dels famosos a Catalunya Ràdio.
Vera, fibra i mòbil de veritat, patrocina l'actualitat que realment t'interessa amb el Que no surti d'aquí.
Passen 9 minuts de les 12 del migdia. Juliana Canet, molt bon dia.
Bon dia, Roger Carandell.
Marta Montaner, molt bon dia.
Molt bon dia, companys.
A veure, com ha anat el cap de setmana, família?
Hòstia, molt bé, tu.
Sí?
Sí.
Què has fet?
He descansat molt i he dormit allò que dius seguit, sense despertar-te ni un moment al llarg de la nit.
Què va fer l'Espanyol?
Va perdre.
Ah, mira, ha estat un cap de setmana malgrat la derrota de l'Espanyol, doncs.
Sí, i del Barça, que també me'l vaig mirar amb l'Osasuna,
sí,
i sé que els culers esteu en un moment delicadot, també.
Escolta, màxima confiança en en Flick, eh?
Hòstia.
Marta, màxim amor. També.
Màxim enamorament.
Però és que i l'amor i la confiança no van una mica relacionats, també?
Totalment, de fet.
I tant.
Sàpiga, Roger, que rebo tants missatges de gent propera i gent no propera, inquietats, amb neguit...
Per
la teva història amb la Verica.
És que cal fer una actualització setmanal d'aquesta història.
He d'especificar cada vegada que sí que és una història real, que no ens inventem, però que al mateix temps és cert que no va gaire enllà, que només veu quedar una vegada durant 7 minuts.
Tornem a acabar aquest dissabte, em sembla que és, que torna a jugar l'Espanyol a casa. És veritat que va ser una cita molt curta, ja ho he explicat, i que sé molt poc d'ella, per exemple, no sé de què treballa.
Això ho posa més emocionant. Ho fa més sexy.
Ja us ho...
Podríeu inventar-ho, jugar allò de que no et dius els noms. Saps que t'inventes
i que us inventeu la professió. Clar. Tu pots dir que ets mosso d'esquadra, sí. Roger, per fi.
Em dic Marc i sóc mosso d'esquadra.
Para, perquè m'està agradant aquest tipus de joc.
Ai, ja... Déu meu, que funciona aquest joc de disfressar-te d'infermer, ja no és... de posar-te traje...
I l'altre dia ella va penjar una foto vestida de bombera. Però crec que no és bombera. Llavors,
va provocant,
no
la Perica.
Suposo que també.
La Perica va provocant, també.
Sí, no entenc. Unes coses...
Nens, aneu molt forts.
Anem molt forts. Podem posar música intenseta, Mariví? Va crear un espai de confiança perquè m'agradaria repassar una entrevista que aquest cap de setmana l'Albert Om ha fet a l'Eloi Vila, al diari Ara, i clar, segurament estem davant les dues persones més intenses d'aquest país.
I més amigues, perquè ho són molt.
Són molt amics, van treballar junts amb el convidat, el club també, vull dir que es coneixen des de fa més de 20 anys, ells
I
dos.
I saps que jo no he vist gaire l'Eloi Vila sent l'entrevistat? Vull dir que clar, l'hem vist moltes vegades fent preguntes intenses, però és veritat que no l'hem vist a ell responent com està.
I li encanta, eh?
I respondre. Què tal els pares, clar, tot això.
Sí, sí,
què
sí,
tal
sí.
Els pares, Eloi?
Doncs parla de tot això en una entrevista d'uns 20 minuts, amb moltes pauses i silencis que es queden els dos mirant. S'ha gravat a l'hotel Seventy de Barcelona, que està al carrer Còrsega, amb Roger de Llúria. I atenció, perquè només començar, l'Eloi ja ens explica la seva història d'amor amb la Joana.
Què diries que és el millor que t'ha passat aquest últim any?
A tornar amb la meva parella, amb la Joana. Sí, des del gener tornem a estar junts, ens vam separar fa 7 anys i ha estat un trajecte bastant complex, però tornem a estar plegats i això és el millor.
Per tant, sabem que han tornat després de 7 anys.
Que fort, però no, jo no tenia controlat que l'Eloi estigués separat de fa tant temps.
Crec que ens constava perquè
home, si ens constava.
Algun estiu ens ho va explicar, que va ser col·laborador l'estiu passat, a la tarda.
A la tarda, és veritat, la tarda d'estiu.
I crec que ens ho va deixar caure fora d'antena.
Tal qual, però no era allò que semblava que estàvem...
Que
allò de dir, és que no sé si estan en crisi, no. Si estan
exacte,
tornant
exacte.
O si ho han deixat.
A mi me n'havia parlat, el que passa que en un context així més privat que no crec que pugui compartir lo que jo sí que havia vist l'Eloi amb aquesta crisi també pròpia de l'edat d'un home de la seva edat, a més, divorciat, és a dir, completament...
Perdut.
Desfermat.
Ja.
O sigui, deixat anar, però com un carro amb una caiguda, o sigui, sense frenos.
Mare de Déu.
Jo me n'alegro molt que si s'havien de retrobar amb la Joana i aquest era el destí, s'hagin retrobat. Love is in the air.
Sí,
però
sí,
no és fàcil, tornar.
Home, sembla...
M'agrada molt que li tregui romanticisme, això de les segones oportunitats.
Totalment.
Ens ha costat i ens ho han treballat moltíssim.
I tant de temps després, però és veritat que fixa't com aquí l'Star System català també està sent època de retornar amb les parelles, La gent està tornant sense parar amb les seves
època...
parelles.
De moviment. Estan passant coses. Per cert, sabem que han tornat, però d'on venien i com havia estat abans la seva relació?
Sí, és la parella de tota la vida. Des de que tenia 20 anys. Sí, abans havia tingut alguna parella, però no, però...
Sí, sí.
Parelles amb poc recorregut, diguéssim, no? I amb la Joana, sí, vam començar quan teníem 20 anys, tenim 3 fills, i el 2017 ens vam separar. I aquest últim any doncs, ens hem tornat a trobar. Ha estat un procés, eh? No és allò que de cop de dir, ah, mira, ara tornem a estar junts, no? Sinó que ha estat tot un procés de retrobar-te.
Aquest procés jo hi trobo faltar detalls.
Mira, te'ls dic jo, si vols.
Va, no.
Sempre et reenganxes pel mateix lloc.
Un sopar que s'allarga i que bueno, dius...
Però és que, escolta'm, tenir canalla en conjunt també és una cosa que et manté en contacte sempre.
Jo potser he vist moltes pel·lícules, però m'ho imagino de l'estil... Passen els anys, tu efectivament et vas veient perquè tens aquests tres nens en comú, que no és poca cosa, no?, a part de tota una història compartida, i de sobte un dia va, deixes els nens, però i per què no et quedes un moment a casa, que et vull comentar una cosa, fem una copeta de vi i ara tal, i de sobte folles allà al sofà a mi, com no has follat mai, com si tornessis a tenir 18 anys.
Gairebé et diré que m'interessa més saber com ho van explicar després a la canalla.
Ah, bueno.
Que la canalla ja no és canalla, canalla que són molt grans,
clar,
va, eh?
Canalla que tenen 26,
bueno, sí, però allò de dir, us presento tu, la meva nova parella, que mira, la coneixes, és la teva mare.
No ha de ser gens fàcil tampoc com a nen, perquè tu tens el procés de, ja sent una mica gran, perquè si fa 7 anys que es van separar i eren nens que eren
adolescents
o fins i tot postadolescents, se't separen els pares i després de t'assumir que tornen a estar junts.
Uf,
Roger, imagina't que et passés
estrany,
això tu.
Es fa estrany.
Quan els teus pares es van separar, després,
sí,
ah, per cert, hem tornat. És un...
Sí.
És un què?
Clar, és el que deies tu, Marta, que han estat 7 anys junts. Com hi ha romanticisme després o no hi ha romanticisme quan es torna?
A veure, això que diuen que tornes i tornes a ser nòvio i tot això, a mi no m'ha passat. Mm-hmm. O sigui, és un retorn dins de la normalitat, de la quotidianitat, del dia a dia, de respectar-te, d'entendre... Aprens coses, eh? Quan hi ha un camí com aquest que es trenca, de cop aprens a, sobretot a mirar i dir, hosti, què fèiem malament?
A mi m'agrada molt que ho expliqui així, eh?
Sí.
És que és molt realista, deu ser una manera de tornar que han experimentat tantíssimes parelles.
A mi em sap greu, és veritat,
clar,
que tinc
ja
aquesta
entenc.
Idea de, que, de fet, és el que, per exemple, ens van explicar la Dulceida i l'Alba quan van venir aquí i ens van explicar com havia estat el seu retrobament.
Que va ser com un incendi, va ser una bestia, és allò.
Era un incendi d'aquells que no es poden frenar, d'aquells que és gairebé més intens que el primer enamorament, no? I jo sí que ho veig una mica així, però clar, també és veritat que de seguida ja tornes a habituar, potser és així els tres primers dies, però després ja tornes a la quotidianitat, si has estat 20 anys junts.
Clar, portaven 20 anys junts, llavors, aquest dos. L'Eloi també fa una mica d'autocrítica i explica que el tema de la conciliació no sempre l'ha portat bé.
I el que feia malament, doncs, segurament era treballar massa, tot i estant sempre a casa i estant pendent del que passava a casa, treballar massa. I aleshores, doncs, ho rectifiques, no? Intentes estar, de tenir més en compte allò que passa cada dia a casa.
Vosaltres dues ja coneixeu l'Eloi i és un tio que només has de fer així... Cobra les dues portes i comença a ventilar-te tot el que li passa.
Les del cotxe, per això.
Sí, obre les finestres, les portes del cotxe, el capó, tot
saps
obert.
Saps què fa molt de reconciliament amb una exparella? Quiqui al cotxe, eh? I a més amb el cotxe que té l'Eloi, que
és... El cotxe de TV3, creus que hi va haver Quiqui amb la Joana, el cotxe de TV3?
Sí que ho crec. Sí que ho crec. Ho crec 100%.
Tant de bo, amb els nostres impostos.
Exacte. Tots els nostres diners en aquesta reconciliació.
Tant de bo anéssim més això i menys altres coses.
Home, i tant.
Doncs sí, eh?
Sí, sí, per això t'ho dic. L'Eloi s'obre en canal i explica que dels 40 als 50 anys ha estat una època complicada per ell.
He passat una dècada de merda, eh? O sigui, això que diuen dels 40 als 50, que són els millors, seran els millors anys de la teva vida. I vam arrencar els 40 amb una festassa, que ens vam passar de conya, i allà començava un infern, perquè, hòstia, mirant enrere, l'altre dia me n'adonava, estava com trist. Hòstia, per què estàs trist? Si va bé, va bé la feina. Si hem tornat amb la Joana, tornem a estar a casa tots junts, i bé, i millor que mai. I llavors me'n vaig mirar enrere i em vaig adonar que per 10 anys en els quals s'ha mort la meva mare... Després d'una malaltia molt llarga, el meu pare ha estat molt fotut, la meva filla mitjana, la Marta, s'ha trencat 3 vegades els lligaments creuats jugant en vol, a mi em detecten la diabetis, i si sí, al final d'aquests 10 anys, hòstia, tornem amb la Joana. Hòstia, que bé, no? Però hòstia, 10 anys de merda.
Uns anys que, bueno, complicadots per
l'Eloi. És que qui ho diu que dels 40 als 50 és quan ets més feliç?
Jo tampoc ho he sentit mai. De fet, no havíem comentat alguna vegada que als 47, segons un estudi que ens va presentar el Pau Espark, és el punt més baix de la vida de
la felicitat. Diuen que té aquesta forma com de V baixa, que justament en aquesta franja dels 30 als 50 llargs és el moment en passa on ets menys feliç, perquè et passen tot seguit de coses,
sí,
no?
Sí.
Pots tenir molt estrès a la feina, també se't moren i saps molt estimats.
Les mares es fan grans.
Clar, no és fàcil.
Bé, però no patiu motiu perquè l'Eloi reflexiona sobre la felicitat i arriba a la conclusió que està almenys tranquil.
I ara estic bé, per tant deu ser un benestar. Intueixo que és aquest benestar emocional que et fa estar bé i per tant encara tot el que va venint amb garanties, no? I amb solidesa. Però més enllà d'això no ho sé explicar. Per un serà vull aconseguir allò, ja sigui professional o personal, i aconseguir-ho, o sigui, aconseguir aquests reptes, objectius, per mi jo crec que és el benestar.
Bé, l'entrevista sencera de l'Albert Om a l'Eloi Vila, que la trobareu en vídeo al web del diari Ara.
Quines ganes tinc de trobar-me a l'Eloi i fer-li una abraçada. Me'l trobo molt al bon preu.
Li encanta el tema abraçades i les fa molt bé, de les top 3 millors abraçades de Catalunya.
És una abraçada
potser
càlida.
Potser és top 1, eh?
És que potser seria
top 1. Ojo, que potser traiem el potser, eh?
És top 1.
Quedem així.
Bé, passen 5 minuts d'un quart d'una del migdia.
Empezaría por una canción de amor. Terminaría con un hoy. ¿Qué vas a hacer? Te llevaría...
Sebastià Llatre ha omplert uns quants titulars aquest cap de setmana amb una entrevista que va concedir a los 40 i no és per res relacionat amb l'Aitana.
Mira, ell està de promoció per aquesta cançó de la qual no en parlem gens, Los Domingos, que va treure fa justament un mes.
Dolentíssima. Estan parint fatal.
I just havent deixat l'Aitana a mig estiu, eh? Per tant, i les coses com siguin. I
la
al final ningú...
Aitana...
Clar, l'Aitana... Doncs mira, l'Aitana s'ha canviat la foto de perfil. Això ho has vist o no a les xarxes?
Ho he vist, ara de sobte té una foto que és tot blau.
Com un blau elèctric?
Com un blau elèctric tirant a fosc?
Jo crec que està lligat amb això de la papallona, amb això dels cors, amb els cors blaus que està posant...
A una nova era.
Oh, s'ha equivocat, eh?
Perdona.
L'Aitana no s'equivoca, eh?
Et recordo que una de les seves últimes publicacions iniciava amb una frase que era: a LA, a Los Angeles, tot és blau, cor blau. Ojo que serà el seu color...
És la nova era, és blava. Sí, per cert, vaig mirar això del marxandatge d'Alfa, el que dèiem, eh? Les coses costen entre 60 fins a 100 llargs.
Déu meu, a mi m'haurien de pagar per les peces de roba.
Edició limitada, això
edició
vol dir
limitada,
que
per tant, probablement ja està ja estàs exaurit.
Gràcies a Déu que és limitada.
Mira, no podem parlar d'en Sebastián sense que surti l'Aitana, és que aquest noi no ens interessa. Però mira, el cas és que està concedint entrevistes i una de les més recents ha estat, com deia en Roger, a los 40, on ha parlat d'un tema que no ens esperàvem per res del món, que és el dels implants capilars.
M'ha sorprès perquè no el feia de...
En Sebastián Llatre confessat diria que per primera vegada que la pèrdua de massa capilar l'estava preocupant últimament i que va decidir posar-hi solució fa un any.
Parce, es que la gente le pone mucho tabú a esas cosas, pero mira, mi papá es calvo, se tiene que decir, parce. Y mi abuelo era calvo, del lado materno, que hay, desde ahí es donde viene la calvicie, y le llegaba el pelo como hasta acá, y yo ya tenía el pelo, como la línea de pelo, muy alta. Entonces me contaron de un doctor increíble acá, y fui el año pasado donde él, estuvimos ahí charlando tal cosa y me puso pelito por acá. Entonces me toca ir a los tratamientos, a las consultas para que me pongan ahí para que siga el proceso bien. Un injerto de toda la vida. ¿Quién no se ha hecho un injerto?
I vinga a riure.
Home, hi ha bastanta gent, que no s'ha fet un injerto.
Sí, la majoria no porta.
Jo crec que exacte, no és una cosa de la majoria de la població.
Viuen al seu món.
És veritat que molta gent l'ha aplaudit perquè es veu que encara és un tema tabú, com deia ell, que els homes parlin d'això i que confessin que també reben pressió estètica.
Això deu ser l'Espanya, eh? Perquè aquí, perdona, però Ricard Ostrull va explicar que s'havia posat els cabells, Ernest Codina...
Sí, de RAC 105, sí.
A veure, doncs dues persones. Qui més ho ha explicat? En Ter Stegen ha estat evident, però no ho ha explicat.
Qui més s'ha posat? Jo tampoc conec tanta gent que se n'hagi... És que, de fet, jo que conegui només són els dos i els dos ho han dit. És veritat que el Ricard es va fer pregar, eh?
Però mira. El Ricard al principi no... També és veritat que no li preguntàvem.
Clar, és a dir, quan ho has d'explicar, no exactament, a no ser que estiguis completament grillat com l'Ernest Codina, que ho està explicant al seu Instagram de manera voluntària.
No, perquè també l'ha ajudat a ell a explicar-ho, saps? Hi ha gent que explicar-ho li va bé.
Per la Ter Stegen, quan ho ha de dir en una roda de premsa, per cert, abans de començar... M'he posat cabell, sí, és evident. Vull dir, raro, també.
Nois, el cas és que jo no m'he quedat aquí, tampoc, perquè necessitava saber a quina clínica havia confiat en Sebastián Llatre la seva recuperació de massa capilar. I diria que he trobat aquesta clínica.
M'ha liat, Marta?
Déu-n'hi-do.
Resulta que Europa Press va captar Sebastián Llatre entrant i sortint d'una clínica capilar de Madrid el passat mes de maig. Uh-huh. Devia ser a la revisió, algunes consultes, a veure com t'ha quedat la cosa. Uh-huh. Cosa que em fa pensar que és el lloc on s'han anat fent tots aquests tractaments des de fa un any. I van amb gorra, acompanyat d'una dona misteriosa, que no és l'Aitana, però tampoc no té pinta que sigui cap interès romàntic, és algú que, diguéssim, jo crec que forma part del seu equip de management.
Sí.
De quin centre es tracta, doncs? Clínica Salagaray.
Aviam.
Passeig General Martínez Campos, número 42 de Madrid. Si vols mirar això de la ressenya, Roger, que sempre ho mirem
sí,
als restaurants...
Sí, ara ho estic mirant.
Amb les clíniques
de, també, la gent
de capilars,
vota,
no ho havíem mirat mai, però és 4 sobre 5 a Google, 48 ressenyes. Per tant, la gent, en principi, força contenta en com sí, han quedat els resultats.
No sabem quanta moneda, per això.
Hauríem d'anar-ho consultant. A la web fan això de clínica rica, que no et posen mai el preu de les coses.
No, que diuen a consultar,
a consultar
perquè depèn molt del tractament.
Envia'ns un mail i llavors et trucarem. Això vol dir que costa molts diners.
I ja compten que la persona que hi va estar tan forrada que li suda si ha de pagar 10.000 o 100.000 euros.
Jo crec que està...
I saps què fa la clínica rica també? Que no tenen l'Instagram actualitzat. Mm. Això vol dir que s'estan menys centrats en la gent que els hi ve que no en tenir la cosa més activa a Instagram.
No tenen,
fa 3 anys no que no publiquen.
No tenen community manager, eh?
No tenen community manager. Ja capten famós de famós.
Amb el boca-orella. Ells funcionen amb el boca-orella.
Com s'ha fet sempre. Sí. És la millor manera.
Bé, tampoc no posaria la mà al foc si és aquí on en Sebastián s'ha fet tots els seus tractaments als cabells o si ha anat canviant de centre, però el que és segur és que al maig hi va anar, pocs dies després, et diré, de treure a Cureiri amb l'Aitana, estaven perfecte en aquell moment, i de ser portada de la revista Men's Health amb aquell canvi, aquella transformació que tampoc no es notava tant, però que ell va presumir d'aquesta manera. I és veritat que en Sebastián, això també ho he estat analitzant, no té cap problema reconèixer públicament les seves inseguretats físiques, ho ha fet moltes vegades. Mm. De fet, quan va acabar aquest repte de la revista Men's Health, vam saber que abans de fer-lo no tenia gaire bona percepció del seu cos.
Menos mal que ha ido bien el reto, porque cuando empezamos te dijimos que te pusieras nota y te pusiste un triste 5. Dijiste, yo me di un 5 en mi físico ahora, pero tengo que llegar a un 9. Ahora que hemos acabado el reto, ¿dónde estás entre el 5 y el 9?
Creo que estoy como en un 9, así que eso me pone muy contento. Si me dijesen, te quedas así por el resto de tu vida, feliz de la vida.
Feliç de la vida. Podríem encetar el meló ara de si entrenant és la millor manera de combatre aquesta autopercepció que tenim del nostre cos o si més val anar a teràpia.
Però és que la frase de l'entrevistador de menos mal que hemos hecho este reto porque te pusiste un triste 3.
Menos mal que te ha salido bien, li diu,
com si fos l'única solució fer aquest reto, no?
Com si a la manera de combatre aquest 5, no?, que tu et poses, sigui anant a entrenar i a posar-te fort i no pas tractar el cervell, que també s'ha d'anar entrenant aquest musculet.
Que a més és que és molt fals, perquè moltes vegades tu pots posar-te realment molt fort al gimnàs i seguir estant en un 3
sí,
o en un 5.
Sí, vull dir
que no hi ha aquesta correlació de posar-te més fort i automàticament pujar de nota. És una cosa del cap.
Però una mica mal que passa també amb aquest... N'hem parlat moltíssimes vegades amb Bat Guial, tota aquesta gent que em parla d'aquesta manera de la pressió estètica, em sobta que no rebin comentaris una mica en aquesta línia del que estem dient, no? De dir, ostres, no valdria la pena deixar d'estar preocupat per això, o almenys sabent que tens tan alta veu, no?, i que et segueix tantíssima gent. Però és que també ha estat investigant i en Llatre, ja fa uns quants anys, va revelar davant dels micròfons de la premsa que també s'havia sotmès a una otoplàstia.
Les orelles, a mi me les pegaron hace como 2 años, que tenía las orelles por acá.
Es doloroso, ¿no?
¿Qué?
Pero... Es doloroso, ¿no?
¿Pegártelas? No, a mi no me dolió.
Clar, una otoplàstia és un procediment de cirurgia estètica per retocar les orelles sortides o prominents i fan que te les enganxin una mica així en el cap.
Sí, les té totalment enganxades.
Sí, perquè se les va operar. Sí, doncs clar. Diu que no li agradaven les seves orelles i que la intervenció no li va fer mal.
El Roger té el mateix complexe.
Bueno, no m'arriba complexe, però és veritat que si em plego una miqueta les orelles...
Em diu,
bueno,
mira
ara
que
perquè tinc auriculars i ajuden a anar-les tancant. Però diguéssim, jo quan vaig caminant pel carrer, i em toca el sol per darrere, l'ombra que projecto al davant, veig les orelles molt obertes.
I no estàs satisfet.
I penso, si estiguessin una mica més tancadetes, tampoc passaria res, però no pel complex.
Tampoc no per fer-te cap intervenció.
Tu et veus més sexy,
no
l'orelleta més enganxada.
I la Juliana em va dir que venen a la farmàcia unes enganxines, que si tens un dia molt tonto que te les vols plegar una mica... et poses com els adhesius aquí darrere les orelles i te les plegues. No provem més.
Val. És notícia que un home parli d'aquests retocs estètics? Per mi sí, una mica sí, perquè estem més acostumats que en parlin les dones. Ens sembla bé que en Lletra en parli amb naturalitat? Suposo que sí, també. Que ens genera contradiccions tot el tema dels retocs, que nosaltres personalment cada vegada estem més en la línia d'acceptar-nos tal com som? També. Una mica això, la conclusió.
Quan s'ho va fent, no el van veure ni amb gorra ni res, perquè és que jo crec que s'ho va fer quan era molt incipient el tema de la calvície.
Clar, però també com que va i ve tantes vegades, no té la seu a Madrid sempre.
Clar,
ell
no
sempre
el
ell sempre. Viu en un avió. Aleshores, això de la gorra també fa molt de famós.
Però...
per aquí i per allà.
Ara llueix una bona mata, eh?
No
ara
ensenya,
ha repoblat, és una repoblació forestal.
Sí, és heavy.
Bèstia. Han tirat avall.
Sí, sí.
Dos quarts d'una del migdia. Úrsula Corberó ja ha abandonat Sant Sebastià, on va passar la setmana passada pel Festival de Cine, i ha anat fins a l'Argentina. Pau Espart, molt bon dia.
Molt bon dia.
Com la tenim?
Doncs de gira, viatjant a tot el món, i ara és bàsicament per la pel·lícula aquesta última que protagonitza, el hockey, i és a l'Argentina on ha aconseguit aquesta entrevista a un canal de streaming que es diu Olga, on li han preguntat molt per la seva relació de parella amb Chino Darín, amb l'excusa que ell és argentí.
I... És una bona excusa, eh? Nosaltres vam fer exactament el mateix quan va venir el Chino Darín aquí, sí, amb l'Úrsula.
Però estem parlant molt d'aquesta relació últimament.
Escolta,
en general
Roger,
està com sortint molt el tema. Que
escolta,
dic,
això és com algo personal. És veritat que n'estem parlant molt perquè l'Úrsula està donant moltíssimes entrevistes, però perquè està de promoció. I després farà allò que desapareix durant 6 mesos, que a més a més no penja res a l'Instagram, perquè ella fa molt això de sobte, de fer perfil baix.
Ho diu tot i llavors desapareix.
Però ara està fent moltíssima promoció, això és cert.
I s'ha d'aprofitar aquest moment.
I és una mica Eloi en el sentit que ja obre les portes i ventila.
No, i crec que està molt contenta perquè és veritat que ella era molt una noia de Netflix i amb tot el que implica això, i aquesta pel·lícula és una mica més de culte, és una mica com més... Jo crec que ella vol com
ensenyar més aquesta cara. Ha guanyat premis, oi que sí, Pau? Diria que ha guanyat el premi a
la Nosti. Jo crec que vol ensenyar més aquesta cara de també puc fer-te una pel·lícula que és molt sèria, a part d'una casa de paper, saps?
Estic totalment d'acord. L'únic que... Tu deies abans amb Manchino, quan va venir a Barcelona la temporada passada, li van fer el mateix. Jo no hi estic d'acord perquè, o sigui, trobo que li treuen molts temes durant l'entrevista, quan ella clarament va promocionar la peli, i, a més, ella també s'hi predisposa prou. De fet, reconeix que la seva relació ha tingut alts i baixos.
Hemos pasado por todo ya, Chino y yo, para que nos separamos, tienen que pasar, bueno, no sé, que tiene que pasar.
Era un chiste, Chino.
Ah, te banco, loco.
Pero a ver, chicos, es una realidad, nos pasa a todos.
Sí.
Llevamos 8 años con Chino, evidentemente.
Es muchísimo, 8 años.
Es un montón.
Pues ya no te ilusiones,
¿eh? O sigui...
Segurament, la quan conclusió. Han tingut crisis, és per culpa de dir el teu nom. Això passa, eh?
Fa un any van tenir una crisi. Què hauria de passar perquè ho deixéssiu?
Sí.
Venia a ser la pregunta original. És una molt bona pregunta.
Sí, però és veritat, però, clar, és bastant
per fer
intrusiva.
Tothom,
crec que el presentador d'aquest podcast també era una mica Roger Carandell.
Pot ser, bueno, és que clar.
I hem d'explicar una cosa, que un dels presentadors del podcast és amic de Chino Darín i, de fet, van a festes junts que munta ell.
Clar, jo crec que es nota que ella està molt còmoda. També és cert que ho està amb tothom, perquè quan venim nosaltres tampoc va tenir cap mena de problema, tot i acabar-nos de conèixer, de ventilar, vaja, tot el que li preguntàvem. Vull dir que és una tia molt natural. Ella no té aquesta cosa d'estrella que tenen altres, de no voler, ara no vull parlar d'això, ara tot aquest paper que fa l'Aitana, ella no te'l fa.
No, no.
També és veritat que, clar, és molt fàcil, no presumir que estàs perfecta amb el teu nòvio. Si ets l'Aitana i t'han deixat 30 vegades
clar,
el mateix tio, i
estàs malament.
Clar que dius que no vols parlar de la teva vida privada, no m'estranya.
Però deixa caure que en Chino ja no és tan romàntic com al principi, a veure si li arriba el missatge, i revela alguna intimitat més. Diu que no tenen cap relació oberta.
No estoy hecha para eso, yo creo.
Es complicado, más cuando uno se crió con otro contexto.
Bueno, también es verdad, chicos, que o sea, el hecho de ser un personaje público no te da mucha cabida para ese tipo de cosas.
És molt taxativa.
Juliana, t'ha desmentit, eh?
Estic molt decebuda.
Perquè tu apostaves per una relació oberta entre aquest parella.
Jo apostava per el Chino enamorant-se de mi, efectivament. I veig
a veure, això podria passar, també.
Veig que la cita que vam tenir només va ser una cita per mi i que per ell era una cosa merament professional, i això... Em sap greu.
Una cosa és no tenir una relació oberta, però, igual que la Marta va tenir una intuïció amb en Roger Escapa i la Diana Gómez, que tu deies que el tema del voyeurisme l'Escapa li anava bé.
Bueno, que gairebé m'insulta l'Escapa, després.
Sí, a mi també em va trobar un dia per qui em va dir allò no és veritat.
No ens
agrada. Sobretot desmentim-ho. Doncs... Les fake news són molt fàcils de dir i molt difícils de desmentir.
Tens tota la raó.
Jo tinc la intuïció, però que ells dos potser sí que en algun moment han incorporat
han fet
algú
un trio.
Amb
estic
alguna
seguríssima.
De les seves activitats.
Seguríssim, perquè no en tinguis cap mena de dubte.
Són molt oberts.
També tira una cosa, que tots aquests actors no tenen una relació oberta, però clar, ja tenen una relació molt diferent a les que tenim nosaltres, perquè per contracte laboral s'estan morrejant tota l'estona i refregant amb tot de gent. Vull dir que no tens una relació oberta, però després la Úrsula s'està morrejant amb el Miguel Herrán durant 5 temporades de La Casa de Papel. Que,
escolta'm, però no vol dir que això serveixi com a relació oberta, saps? És allò, no?
No, però no és com les nostres.
Per satisfer les seves altres necessitats.
No, no, no. La intuïció que a vegades han estat tres en aquell llit de Can Dalí.
No és com les nostres. No és una relació com les nostres.
Però que estan treballant. Juliana, estan treballant.
Que és una relació tancada, doncs és un tancat diferent, perquè quan ve la feina no es morreja amb mi.
Totalment, jo estic amb la Juliana.
Però una cosa, hi ha molts intèrprets que detesten aquesta pregunta de, home, però tu a la teva feina t'has de morrejar amb molta gent, com és que no et vas enamorant? Estàs molt en contra perquè estan defensant la seva feina, que és que això és el que fan en el seu dia a dia.
Jo no crec ni que s'enamorin ni que convalidi com per, ah, no, ja estàs com això, deixant anar els teus desitjos amb altres persones aquí. No, perquè estan treballant, però és veritat que és una feina, bueno, pues que és
diferent, que és diferent, sí, és diferent, està clar,
diferent,
això segur.
Home, imagina't que tu vens cada dia a la ràdio i que si els dimarts i els dijous et toca morrejar.
Et toca fer veure que folles, sí, amb el Roger, refregar-t'hi.
No, no, no.
Bueno, és que fan això.
Ja.
Bueno, no sé, perdoneu.
No, mira,
escolta'm, però amb un coach intimitat, que igual ho passen fatal en aquesta estona de morreig,
estic segura que ho passen fatal.
Ah.
Segur que molts d'ells ho passen fatal. Si és que no dic que ho passin bé, dic que és una relació diferent a les nostres relacions
tancades. Però ara et donaré la raó, perquè em consta d'una directora de cine que a vegades quan graven aquestes escenes més íntimes es fixen uns límits i de cop, mentre es fa el rodatge, la cosa es sobrepassa.
A veure, perdona, eh?
Això sí que aquí, clar, que una directora de cine t'expliqués això, que devia ser una anècdota concreta, no vol dir que passi sempre. Però bueno, que sí, que està clar que és diferent. Mira,
segur que després ja...
I la Molly, doncs, no paren d'amorrejar-se en tota la sèrie.
Segur que algú s'ha enamorat. Segur que algú s'ha enamorat o s'ha llitat després.
Però que no convalida com a relació oberta està claríssim. Però vaja, que ja tenen unes normes diferents, perquè les nostres normes de relació tancada no comporten amorrejar-se amb el Roger. Ja està, llavors és diferent.
En tot cas, reconeix que ells dos es veuen poc. L'Úrsula diu que viu a Madrid, en Xino més a Buenos Aires, i que els acostuma a passar que quan ella és a l'Argentina, ell és fora d'allà. Per aquest motiu ha après a estar sola i no li desagrada.
Que yo he aprendido a estar sola, o sea, como que me siento más independiente desde que estoy con Chino que antes.
Mira.
De verdad, ¿eh? Porque de repente, pues, cuando estamos separados es porque estamos...
haciendo algo.
Trabajando, claro. Los dos. Él está aquí trabajando y yo estoy en España trabajando.
Això els funciona, potser és la clau d'aquesta relació.
A favor.
S'han vist, estan per la setena cita. Tot és pura màgia.
I aporta una nova interioritat de la relació estreta que té amb la sogra, que recordem que hi practica ioga a Buenos Aires, perquè diu que fins fa poc li pagava el Netflix. Realment hi ha molta proximitat. I diu, important, que la diferència que ha notat d'estar amb un argentí és la següent.
Los argentinos bailan mucho más.
Sí. ¿Bailan? ¿Bailamos?
Pero muchísimo más. Los hombres
bailan.
En España,
no,
para que bailen, tienen que ir con un pedo negro.
Ah, sí, ¿no? Están como muy paraditos.
Yo creo que sí. Es algo español, que me sorprendió mucho yo las primeras veces que vine aquí a Argentina. Tipo, mira cómo bailan los hombres.
L'Úrsula s'ha quedat tocada per la relació que veu tenir, perquè el Roger realment no balla mai.
És un Playmobil.
Sembla que hagi de pagar 10.000 euros per cada moviment que fa.
No hi ha manera, no es pot.
Potser sí que no ets el teu tipus de tio. Ho hem d'anar assumint, també.
No tot és tan envejable en aquesta relació.
Ja està en Pau envejós. En Pau envejós, a veure.
Què passa?
Fa públic un detall, que de fet és un joc que tenen ells dos, que per a mi no calia que se sabés.
Pues que hacemos como que ha sonado algo y que no sabemos qué es, ¿sabes?
¿Cómo?
¡Ah, buenísimo!
¡De casual!
¡Uy, la mampara, no!
¡De casual! La mampara de la ducha.
Hay que ser recurrente, tipo.
¿Pero cómo es?
Siempre tiene que decir algo distinto.
Ah.
Pues tipo, oye, esta obra, a ver si termina ya la obra de al lado.
És a dir, quan un dels dos es tira un pet, han de justificar aquell so d'alguna manera.
Pau, perdona, eh?
És boníssim, a favor.
A mi m'ha fet una mica de gràcia.
Estàs en contra de la diversió, estàs en contra de l'amor, estàs en contra de la confiança.
No, i en contra de la natura humana, també sembla.
Tu què vols? És que vosaltres sou d'aquests, oi? Que porteu 15 anys junts, teniu un fill en comú i encara no us
heu quedat mai cap pet. Jo no em sento còmode amb aquesta conversa.
Jo sí.
D'en Pau, ara.
En Pau respondrà, en Pau respondrà.
Jo em viu el primer dia, perquè se sàpiga quin passi dona.
Però és que tu no et controles ni a la feina, a vegades, eh?
Però és que, a veure, què hem de fer, nen? Cosa dolenta fora del ventre, què vols? Et trobes malament, després tens gasos i estàs fatal.
Sí.
Bé, hi ha aquest joc dels pets, i us he de dir que l'Úrsula en parla bastant d'aquesta qüestió, perquè va treure el tema també Sant Sebastià quan va anar al podcast L'Escrip i va justificar-se dient que és perquè és català.
I
no, Úrsula Corberó a L'Escrip la primera vez diciendo que nuestro set olía pedo.
No. Vino Úrsula Corberó a L'Escrip la primera vez y el set olía a pedo. Ah, es muy diferente.
Bueno, yo no sé por qué siempre empezamos las entrevistas de esta manera, crazy.
Es que yo soy catalana, soy muy escatológica.
¿Es verdad? Mm. Lo del caganete ese...
El caganete al pasebre, sí.
Nunca he entendido cómo...
Me gusta mucho hablar de caca.
Bé, una mica de reivindicació catalana.
Això és veritat,
aquí
ens costa molt poc, eh?
I perdona, però explicaré una anècdota personal. El meu avi, fantàstic, tenia un llibre, i això és veritat, que era sobre tots els tipus de pets que existien en el món. I un llibre català nostrat nostre.
Molt bé.
Sobre tots els pets i ens els explicava. Som així, els catalans, forma part de la nostra cultura i està molt bé que la Úrsula, que aparentment ha oblidat tot el que té a veure amb Sant Pere de Vilamajor al seu poble natal, almenys això, mira, s'hi senti una mica connectada.
Demà farà una setmana de l'estrena d'Omega, la nova cançó de la Rosalía, publicada amb l'artista madrileny en Ralph Ichu. Per promocionar-la, estan visitant alguns mitjans, sorprenentment mitjans francesos, potser aprofitant també que la Rosalía ha estat a París per la Fashion Week.
I mitjans raríssims, que jo encara no he entès d'on baixen, vull dir que estan en llocs realment molt estranys. Espero que vingui a Catalunya Ràdio, li hauríem de proposar que passés per aquí per promocionar la seva cançó.
És que som massa mainstream, Catalunya Ràdio, que ella prefereix una altra cosa. Sí, s'està fent la rara i l'especial, sí.
Un dels vídeos més virals d'aquesta promoció és un TikTok on un entrevistador va preguntant a la Rosalía a quins postres prefereix, no? Llavors, sempre entre dues opcions. I ella ha d'anar decantant-se per la que més li agrada, descartant l'altra, fins que arribes a la final, no? Que és el teu postre definitiu, el que mm-hmm. més t'agrada. Mm-hmm. Ha estat un vídeo molt comentat per motius molt evidents, eh? Mira.
Hello.
Passa un pa de xocolà?
Un pa
de xocolà. Un
pa de xocolà
o un macaron?
Un
macaron.
No, pa de xocolà, pa de xocolà.
Pa de xocolà o brioche?
Pa de xocolà o brioche, pa de xocolà.
Pa de xocolà o tartatin?
Uf, tartatin és good. Pa
xocolà. Bueno, la gràcia és que des del primer moment només es
decanta
pel pa xocolà. La, una napolitana de sí. tota la vida del senyor. Realment queda claríssim que li funcionen molt, eh? A banda d'aquest vídeo que tant ha circulat, amb el Ralph Ichu també els han entrevistat a Convini, que és com una espècie de canal de YouTube sobre pop, on pengen com entrevistes així molt, molt fàcils, molt senzilleta. De fet, aquesta entrevista que han concedit és un in and out, dins o fora, no? Ells els hi van llançant alguns conceptes diversos i ells han de dir si estan a favor o estan en contra. Tot molt innocent, la veritat, del nivell crispetes al cinema in o out, dins o fora, però sí que n'hi ha que són una mica més interessants. Crec que les hauríem de repassar, les que tenen més suc. Comencem amb un debat molt calent en aquest estudi. Fer ghosting.
Ghoster les gens.
Ghoster people, no.
Out.
Absolutely out. Muy bien, eh? Exacto. We don't do that. Yeah.
Hi ha un problema amb aquest vídeo, i especialment si només el sents i no el veus, que és que entre que parlen l'anglès com el parlen, que també prova de parlar francès, que parlen mig castellà, no s'entén res.
Ella sabia que ets l'accent francès, però no el parla.
No, i a més són talls molt curtets, que també costa entendre, perquè clar, no desenvolupen gaire, no, les seves teories, perquè és in o out. Sí. Un cop ja has dit si in o out, ja s'acaba l'història.
Però diu moltes coses de la Rosalía. Jo tinc la sensació que la conec més, eh,
sí,
que abans.
Sí, sí, sí. Efectivament.
Però no desenvolupa. Aquesta és la clau, també, de les últimes entrevistes que està donant, que es queda només amb el titular, ja
però
està.
Però és que deu ser el que li va ara.
Ella clar. Vol que sapiguem que li agrada la napolitana. Res més.
Res més.
Saps què passa?
Ella que vol ser viral.
Efectivament, i que més és el que ha de ser, perquè és la promoció d'una cançó. Jo crec sí. que quan faci el disc és quan farà aquestes entrevistes.
Ja
no,
farà, farà,
més.
Farà, farà xapes.
I exacte, ja les fotrà, perquè sí, aquesta noia quan ha de xerrar, agrada, xerra, eh?
Clar.
Ghosting.
Què?
No, out.
Ha dit que no.
Ha dit que out, però...
Sí.
Bueno, tothom bueno, n'estem aprenent.
Roger, escolta'm. Tothom sap que...
Anem aprenent.
És un ghost.
Tothom sap
un
que
ghost.
Roger és un gran partidari del ghosting.
Sí.
De deixar en vist.
Ja menys.
Com deixis en vist a la perica...
Hi ha gent molt pesada,
ens emprenyarem, eh? No, hi ha gent que és una maleducada com tu. S'ha de respondre. I m'alegro molt que la Rosalía reivindiqui que el ghosting no està bé. Atenció, Marta, perquè aquesta va per tu.
A veure...
Dir que sí, dir que no... Dins o fora?
Dir oui.
To me, it depends. Saying yes if you really want to say yes. Mm-hmm. But not because you feel like you have to say yes. So, in and out.
In and out, yeah, I would say the same.
Yeah.
Dir no?
Absolutely in. I think all the time.
Maybe it's more important than saying yes.
Potser és més important dir que no que saber dir que sí. Efectivament, tenen raó i en aquest estudi també hem lluitat molt fort contra això.
És que fixa't que la canalla pren abans a dir que no a dir que sí. Per tant, alguna cosa ens està dient la natura amb això. I com és que deixem de saber dir que no amb els anys?
És que la Marta la paraula no existeix en el seu vocabulari.
Sí, jo n'hauria d'aprendre, eh? Bueno, s'ha de ser més com la Rosalía, és la conclusió d'aquesta entrevista.
I a ella se li nota molt que diu que no a moltes coses, entre les quals venir a Catalunya Ràdio, que aparentment prefereix no venir que venir, clarament.
Jo crec que ens fa ghosting en aquest cas,
totalment.
Eh?
Et diré una cosa, fa molta gràcia el pobre Ralph Ichu en aquesta entrevista, que se'l nota que tothom el vol només perquè és obligatori que vingui, ningú el vol, i a més... Gasta tan poca paraula en aquesta... Diu tan poques
perquè
coses...
Ja t'ho veus quan no interesses.
No, però ja li va bé la Rosalía, perquè sí. Li fa com de crossa. Ja li està bé.
És el rebot.
Perdona, però ell està tan sexy en aquest... Jo sé, Marta, que discreparàs, però jo n'he enamorat.
Jo no opinaré.
Estic tenint una història d'amor amb el Ralph Ichu. Li vaig llançar follow, com volem dir. Ei, aquí sóc.
Tu t'estàs que... passant, eh? Entre tu i en Roger acabarem no, tots
estem,
tancats, eh?
Estem perdent el cap, la veritat. I atenció! Més titulars, perquè tenim la Rosalía oberta a l'amor.
Ai, per favor.
La romance.
Oh, yeah.
Yes. In. Always.
Always.
Les boyfriends.
Could be. What yes. can I say? What can I say?
Les girlfriends.
Maybe.
Maybe.
Home.
Boníssim.
Època d'estar obert als romans, és així. I compte, perquè estar obert als romans tant amb nois com amb noies, nòvies, maybe, potser, i nòvios, què puc dir? Aquesta és la seva resposta, com volem dir. Què hem de fer?
Si ho sabeu tot. Si no, si ho sabeu tot,
ja. No podem gastar més d'això. Rellevant també la reacció de la cara de la Rosalía. Ho recomano veure-ho en vídeo, perquè també expressa moltes coses amb els gestos. Fa aquella cara de dir...
No, i en Ralfi Chu admet també que és bisexual, no?
Jo t'he de dir...
Ah, jo entès que sí.
I tothom ho ha dit, i tothom... Ai, el Ralfi Chu és bisexual, tal. Jo no sé si queda tan clar que ho és, perquè nòvios... Perquè hauries d'estar en contra dels nòvios, en general, com a... És tot com molt ampli, no té per què ser per tu, no sé.
Perquè fan la pregunta aquesta de nòvios i nòvies i a partir d'aquí ja s'ha interpretat que
li interessa... Sí, sí, els seus desitjos, ah.
Bueno, jo què sé. Tingui nòvio o nòvia, el que està clar és que la Rosalía està dins d'enviar nudes.
Oh, allí de nudes.
Yes. Absolutely yes.
Yes.
Molt a favor, absolutament.
No, molt a favor,
yes. Molt a favor.
Ha estat tan a favor d'enviar nudes com una persona d'aquest estudi, que és en Roger Carandell.
En Roger té una guia pràctica de com fer sexting d'una manera segura.
De manera segura, però de manera sexy al mateix temps.
Un curs de l'any 2014.
Perquè família es pot fer sexting de manera segura i protegida, però al mateix temps de manera sexy. Carandell, sisplau.
A veure, hi ha una senyora cridant aquí, sisplau, si la podem baixar. Perquè...
Sí.
Que no se us vegi la cara, per
favor. El truc és que no se't vegi la cara, que no es vegi captat o evident, no? És com tota aquella cosa de si de sobte la persona amb qui t'estàs enviant nudes decideix que ho ha de filtrar.
Per això, que no se pugui identificar.
També el consell... Quan fa, Roger, que no envies un nude?
Escolta'm, si responc jo, responem tots.
Sí, que problema.
Vinga.
Hem d'anar a publicitat.
És tornada, la tornada ho responem. A mi m'encanten els nudes, visca, se n'han d'enviar molts més. Ara, sempre amb consentiment, no envieu fotopolles si no us les han demanat.
Ah, no,
home, no. És que això es porta molt, perdona que et digui. I sobretot, quan parlem de sexting segur, sobretot s'ha de parlar ja no tant de què has de fer tu perquè no te'ls filtrin, sinó de no filtreu nudes mai de la vida. Sigueu gent educada, és que és veritat. Perquè parlem de sexting segur i parlem de què has de fer tu per protegir-te. Parlem també del que no has de fer, que és no enviar-los a la gent. O sigui, de que t'ho envien
no
a res privat, no reenviar.
Estàs parlant molt bé. Estan parlant molt bé i tenim molts
tot,
anuncis.
Tot, perquè no diguis tu quan és l'últim nude que has enviat.
Ara,
a la tornada, a la tornada.
Vull molta memòria.
Que no surti d'aquí, amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. Que no surti d'aquí, perquè la frivolitat és una cosa molt seriosa. I'm a sucker for you.
Said a word and I'll go anywhere blindly. I'm a sucker for you. 10 minuts i la una del migdia. Anem tardíssim. Anem tardíssim. Avui sembla que tot s'hagi de comentar i obrir debats. Això és veritat.
És que avui hi havia temes calents, mai millor.
No, i moltes coses a dir que ja està bé. Dijous passat, els Jonas Brothers van fer el seu concert al Palau Sant Jordi de Barcelona, un concert on, bueno, vam veure poc públic, sí que hi havia Gerard Piqué i Clara Chia, però això vol dir que els Jonas s'han hagut de passar almenys unes hores a la ciutat de Barcelona.
El seu somni.
Qui ho ha investigat és en Jaume Miranda. Jaume, molt bon dia.
Bon dia, com esteu?
Hola, guapíssima.
Escolta,
que il·lusió.
Escolta, quan vens presencialment, fa molt que no et veiem.
Ja, a veure si un dia m'escapi pas per allà dir-vos hola i abraçar-vos una mica, no?
Clar que sí, t'enyorem.
Tocaria. Jaume, a veure, explica'ns aquesta investigació que has fet.
Sí, perquè jo he estat investigant tot el que han fet els Jonas Brothers per Barcelona i com a espia de veritat vinc a donar tots els detalls. I és que els tres germans han dormit aquests dies en el Soho House de Barcelona, que ja n'han parlat altres vegades d'aquest lloc, perquè també hi han dormit altres estrelles com la Dua Lipa o en Harry Styles quan venen a Barcelona. Perquè més que un hotel convencional, el Soho House aquest és com un club exclusiu que està a totes les grans capitals i on has de ser soci per poder-hi accedir.
Sí.
Clar, o sigui, acaba oferint com algunes normes ideals per als famosos, perquè, per exemple, està prohibit fer fotos allà de dins, saps?
Ah, sí?
Sí.
Una cosa,
sí,
nosaltres hi hem estat.
Nosaltres hi hem estat fent una reunió d'empresa i jo hi he anat més d'una vegada en una sala que tenen privada, que això sí que és veritat que és privat, de cinema, on fan de tant en tant projeccions de pel·lícules, i la vegada que hi vaig anar em vaig trobar el Frenkie de Jong, i tenen també una terrassa preciosa amb vistes per Barcelona.
I ets sòcia del Soho?
No sóc sòcia, això és clar, això és el sorprenent, que no sóc sòcia i m'hi han convidat.
Sí, fan algun event ocasional, perquè jo també he entrat en algun event i en aquests events puntuals sí que pots fer fotos, però de normal no pots fer cap tipus de fotografia.
Perdoneu,
però escolteu,
o sigui, no? Si tan privat és, per què hi hem anat tots nosaltres? Literalment tots?
No,
tan privat no serà.
Perquè no hi has dormit tampoc, Juliana. Ah, és diferent, eh? Bueno, has anat al rooftop? Ah, que no?
Sí, el rooftop,
el
sí,
rooftop sí.
Però clar, ens diuen, ningú hi pot anar, ningú hi pot entrar, és en exclusiu, has de ser soci i hem anat tots.
Però una cosa és la imatge que volen projectar l'altre el dia a dia. Però
vale, vale, disculpeu. Sí, va molta gent.
No, molta gent.
A veure, avancem, Jaume.
Sí, a veure, també han estat en es Botafumeiro, que és un local típic de, des barri de Gràcia, especialitzat sobretot en productes de la mà, però també vos puc dir que no només han estat en es Botafumeiro, perquè en exclusiva sé que el passat divendres els Jonas Brothers van estar de copes en el bar Sol de Nit de la plaça del Sol.
Home, però si en Jou ja s'ho coneix, això.
Exacte, lo més fort és això, que ja en vàrem parlar en el seu moment, perquè per maig en Joe Jonas va estar a Barcelona fent pur turisme i aquesta vegada llavors ja ha tornat en el mateix bar per fer doblet. És a dir, que dit i fet, jo el que he fet és tornar a trucar en el Sol de Nit, que ja anteriorment mos van informar de tots els detalls d'aquesta visita tan VIP, i aquesta vegada he parlat amb n'Alba, la camarera que es va atendre aquest divendres a la tarda, la sentim.
A veure.
No, estaven els tres, aquesta és la cosa. O sigui, va arribar primer el guardaespatlles amb el Kevin, que crec que és el germà gran, no? El guardaespatlles va ser el que va gestionar la taula. Va aparèixer el Joe i que estàvem dos col·legues, un noi i una noia, que no tinc ni idea de qui són. Els vam dir que tenien que esperar 10 minutets per la taula. Sí, uns 10 minutets van haver de fer cua. Ens van venir, ens van demanar aviam si podien esperar amb una cerveseta allà fora i ens vam dir que no podien. Tu no pots tenir una cervesa al mig d'una plaça, allà de peu.
Se'ls va haver de cridar l'atenció, ella.
Molt bé, Alba.
O sigui, superfan d'en Alba, i de fet aquest local m'encanta perquè el Sol de Nit és el local més comunista de la història, perquè, és a dir, ja és la segona vegada que en Joe Jonas ha d'esperar 10 minuts per tenir taula a la terrassa com qualsevol mortal. És a dir, el bar Sol de Nit aquest poden confirmar que inclús hi pot anar el papa de Roma, que haurà d'esperar taula com han fet totes en aquella plaça.
Molt bé.
Superfan. Bé, ja sabeu, al final, aquesta segona vegada, hi havia Joe Jonas, Kevin Jonas, Nick Jonas no hi era, però bé, he anat parlant més amb n'Alba sobre les dues visites VIP que va tenir i li he demanat si va percebre en els Jonas Brothers com simpàtics o antipàtics amb els fans i la gent externa.
Aviam, ni una cosa ni l'altra. Jo els vaig veure com molt tranquils i molt normals, però no s'estaven com amagant ni res. De fet, quan van seure a la taula, bueno, anaven amb la típica gorra i les ulleres de sol, i inclús crec que ell en un moment es va treure les ulleres de sol i va ser quan la gent el va començar a reconèixer. O sigui, igual van venir com 5 o 6 grupets de noies, però no va ser exagerat, eh? S'aixecava, els demanava el mòbil, els donava dos petons, feia ell la selfie amb el mòbil de la persona. O sigui, jo el vaig veure com molt agradable amb tothom.
I escolta'm, Jaume, et consta si van veure gaire?
Sí, evidentment, vàrem veure, de dir que bastantes begudes, misteri, i així mos explica el que va veure.
Em van demanar 4 clares, i després va ser quan em van demanar la sangria. Van voler demanar-me la sangria, la de cava, i jo vaig dir, better red sangria. I llavors els vaig portar jo la de vi negre i de fet el tio em va dir oh, very good, very good. I jo allà tot ho intenta, eh? A part que la sangria de cava no val res. Tot sigui dit, això és la veritat i punt. Et veus una sangria sencera i a part de la gran, o sigui, no sé si és un litre i mig o 2 litres de sangria i una clareta, pues, bueno, almenys jo pillo una mica de pet. Els dos jones jo crec que anava a pet quan es va aixecar de la taula. O per lo menys una mica.
Tenim ja tota la carta del que van prendre i aquesta gent s'ha de deixar propina, Jaume?
Sí, mira, pensàvem que no, perquè la primera vegada ja hi va haver com un conflicte amb la camarera que vàrem parlar en el seu moment, perquè Joe Jonas va anar al bar i no va pagar propina, però aquesta vegada sí que em va pagar.
Van deixar 5 euros de propina, sí. Tot sigui dit, jo vaig ser molt simpàtica, em vaig fer la boja una mica en plan, vull dir que no el vaig tractar amb un tracte especial, ni me'l vaig mirar més del que calia, ni res, llavors jo crec que això també com que ho aprecies, no? Mm. I la meva gran recomanació jo crec que també va servir per aquells 5 euros.
Jaume, gràcies per la investigació, que hem d'anar a publicitat.
A voltes, moltíssimes
gràcies
per deixar-me parlar. Visca el
nostre espia, de veritat.
Cuida't
sí,
molt.
Missió informativa complerta. Gràcies per deixar-me parlar sobre aquest tema. Adéu.
Que no surti d'aquí, amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. A Catalunya Ràdio, que no surti d'aquí.
Bé, a punt d'arribar a la una del migdia, ens ha quedat pendent aquí una entrevista que demà analitzarem, que és la que... Esther Expósito a la Vogue, que ha sortit aquest mes d'octubre, i demà jo crec que ho hem de comentar perquè... Bueno,
les diu grosses?
Sí, en diu de grosses. Va, fins demà a les 12.
Adéu!